Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
Avui és dia 13 de juny, Sant Antoni, perquè no ho sabeu. Sant Toni, eh? No res, ja ens falta una setmana i dos dies pràcticament per acabar els col·les. Gràcies, Robert, per la felicitació, moltes gràcies. Anem a parlar, com hem fet cada 15 dies, sí. Cada 15 dies, cada dues setmanes hem parlat dels nostres centres educatius, dels projectes, hem anat amb la mòbil també, als diferents centres educatius per veure, perquè ens diguin com experimenten les alumnes, els alumnes, doncs aquests projectes que hem parlat. Això ho hem fet tota aquesta temporada. De la veu del productor més regidor d'educació, Víctor García. Víctor, bon dia.
Bon dia, Toni.
Que estem ja a punt d'acabar, recta ja final.
Ànims, companys, companyes d'escoles, instituts i demás, que ja... S'acaba el període lectiu, eh? Ara sí. Ja sabeu que farem un parón petit allà a Sant Joan i al juliol equip directiu i claustre tornen per preparar el curs ja 22-23.
22-23.
Però bueno.
Que, bueno, vam estar trucant a la Yolanda Segura, que ens deia que el 5 de setembre probablement no comenci com ha de començar, sinó que hi ha les vagues.
És una incògnita.
És una incògnita.
El departament no diu quan començarem o no. Els sindicats tampoc. No, bueno, serà un inici de curs molt, sí, molt divertit.
Bueno, la Yolanda ens va dir que aquella setmana, el 5-6... Ja estan les mobilitzacions, ja ho tenen ells sobre la taula com a sindicats.
Jo diré una cosa molt impopular, que la dic sempre, però és molt impopular. Per mi està molt bé que s'avancin les classes, que comencem al setembre perquè hi ha molt de temps. I no només això, sinó que, insisteixo, hauríem de començar ja. No passa res perquè comencem profes i alumnat amb un horari lectiu normalitzat a la matí i a la tarda. I molt important que secundària, jo soc profe de secundària, que tornin les tardes a secundària. Perquè ara el que es fa un greu ja perquè hi ha famílies que sí que poden fer activitats extraescolars, etc, però n'hi ha d'altres que, com sempre, són les afectades, on hi ha un nen, una nena de 12 a 13 anys que a les 14:30 hores estan a casa sols o al carrer, o perquè la família i els pares, la mare estan treballant.
Que és el més habitual.
Per tant, no sé si es compartim molt aquesta opinió, però la meva és que a secundària, si us plau, i jo soc profe de secundària, tornin les tardes com alguna cosa necessària. No?
En tot cas, molts ànims, perquè també estan amb els projectes lingüístics, amb tot el que hi ha del nou decret de la llei del català, estan acabant curs, o sigui, deu ser molt dur també aquest curs amb la suma de les vagues.
Bueno, necessitem una seguretat jurídica per part del departament. És a dir, que les direccions no assumeixen entre cometes, a part de l'opinió que tingui cadascú, hi ha una normativa i s'haurà de complir, no? I això les direccions no tenen per què assumir personalment el risc de fer o d'incomplir. I per tant sí que necessitem això, necessitem una seguretat jurídica i que, a banda de l'opinió de cadascú, bueno, puguin treballar tranquils, no? Tant per el currículum, entendre algun currículum xanante que surt per allà, currículums de batxillerat, tot, una seguretat per començar a treballar en condicions.
Vam estar parlant amb la Conxita Jimeno, la directora de la Montessori, que també és membre del Consell Assessor Lingüístic, i ens deia que en teoria estava escrit, estava posat en el decret que eximia a les direccions. Bueno, es veurà què passa amb tot aquest tema.
Bueno, ja sabem que això bàsicament s'utilitza d'una forma política. I per tant, el document posarà això i entenem que sí, que es farà i que hi ha una seguretat jurídica, però ja sabeu, no? S'utilitza d'una forma que sigui vehicular, que sigui curricular, etc. Bueno.
Tu has sabut què és curricular, però jo no encara...
Bueno, la diferència entre vehicular...
Vehicular sí, però curricular...
Pues que entra, si és curricular, és una assignatura o un crèdit o el que volem dir, com pot ser ciències naturals o ciències socials. que només faltaria que el castellà no sigui una llengua curricular, perquè si no, no entraria en el currículum. Vehicular, ja sabeu, no? Que, mm-hmm. que el vehicle lingüístic és a tot arreu és el català. I curricular és això, no deixa content a ningú i cadascú tindrà la seva opinió, no? Però que és molt diferent, eh? Mm-hmm.
Doncs com a mestre de secundària, que parlaves abans, no? De poder tenir les classes per la tarda, que tinguin igualtat d'oportunitats, i els casals diaris que s'han vingut fent aquí a Rubí, no? Brindaven també, no?, aquesta oportunitat a les
doncs
tardes.
Té tot a veure, no?, amb tota aquesta mirada d'educació 360, d'educació fora de l'aula, fora del centre, i és un projecte i és un recurs poc conegut o insuficientment conegut a Rubí i que és molt important. Mm-hmm. Però ho dic en primera persona, perquè jo a l'associació a compartir, el Pep no el coneixia personalment, i l'any 2020, en plena pandèmia, ells van organitzar, com que ja treballaven, ens van dir a l'equip tècnic, doncs, l'associació a compartir, doncs, bueno, s'ho està mirant, i van fer un casal d'estiu en plena pandèmia. I ho van fer molt bé i de forma molt sòlida, molt solvent i amb molta qualitat. I va ser per ells, suposo, no sé, segur que va ser una aventura terrible, no?
Tenim aquí el Josep Maria Prats, el director de l'associació Compartir. Bon dia.
Hola, bon dia.
I també a la Laura Titos, la sotsdirectora de l'entitat. Bon dia.
Bon dia.
Explica'ns una miqueta... Espera, recupera't del riure, recupera't, explica'ns una miqueta.
Bueno, perquè el Víctor ha dit que va ser una aventura, sí. I realment va ser una aventura. Mira, tot just veníem al cotxe parlant d'això.
Mira, agafa el teu micro i posa'l... Si vols, gira'l així cap a mi. Ara així està.
Així? Ara, perfecte. Doncs mira, veníem al cotxe parlant d'això. Pues fa... 2 anys, a mitjans de maig, quan sortíem, tots just sortíem del confinament duríssim que vam viure, l'Ajuntament ens va trucar i ens va dir, escolta, mira, ens agradaria que poguéssim fer i poder fer uns casals. Les entitats que normalment fan aquests casals pues estan confinades, han aturat l'activitat, no es veuen amb cor. Recordem en aquells moments que no hi havia prescripcions tècniques, ningú del departament ni d'educació ni de direcció general ni de joventut sabia ben bé com posicionar-se. L'Ajuntament ens va dir, volem fer aquests casals perquè entenem que els nanos necessiten activitats d'estiu. Nosaltres durant el confinament no vam aturar l'activitat, sí que la vam modificar, i una miqueta doncs, vam fer una passeta endavant. Sí, malgrat no sigui el tipus d'activitat que nosaltres acostumem a fer, casals d'estiu, enteníem que l'excepcionalitat del moment requeria de donar un cop de mà. I sí, a mitjans de maig ens van fer la proposta, al juny ens vam començar a preparar tots els casals i al juliol i agost vam fer aquells casals d'estiu.
Mm. És en juliol i agost del 2020.
20,
eh? Mm. Estem en el 2020. Vale. I després heu fet uns casals diaris.
Correcte.
Bueno, després no, ja feien els casals diaris,
sí.
I això va ser una col·laboració addicional, no? Però els casals diaris ja tenen molta trajectòria.
Mm-hmm. Llavors, en aquests casals que vau fer el d'estiu, del juliol i l'agost del 2020, no sé si després heu continuat fent més casals d'estiu.
Bueno, era una situació excepcional, sí? Normalment els casals de juliol hi ha les entitats que les gestionen, que són les AMPAs, les escoles, i hi ha qui gestiona aquest tipus d'activitat. En aquell moment no hi havia activitat i les entitats no es veien amb cor de donar una passeta endavant, i per tant ho vam fer nosaltres. Però no és una activitat ordinària per nosaltres, és a dir, nosaltres, la nostra entitat, el nostre objectiu no és preparar activitats extraescolars dels col·les o activitats extraescolars de juliol i agost que no siguin les que entren dintre del nostre paraigua de serveis, sí? Llavors, no som una empresa de lleure.
Mm-hmm. Explica'm, per tant, bé, què és el que feu compartir?
Vale. Mira, en general, Associació Compartir doncs deu fer uns 30 anys que està a Rubí, sí? Al llarg dels últims 20 anys ens hem anat especialitzant en l'àmbit d'infància i família en situació de vulnerabilitat. Val? Aleshores, en general, la nostra paraigua d'intervenció és la cartera de serveis socials i la llei de serveis socials. És a dir, nosaltres gestionem serveis adreçats a, i que responen a necessitats d'infants i joves i les seves famílies, com ara són un materno-infantil, centre obert, un centre juvenil... Sí? Tots aquests serveis responen a serveis que hi ha dintre de la cartera de serveis socials. A més, tenim altres serveis que recolzen aquesta tasca. Sí? És a dir, tenim un servei d'atenció psicoterapèutica, individual i familiar, per aquells casos o aquelles famílies que necessiten potser un treball més terapèutic amb una psicòloga, amb un psicòloga, doncs els donem la possibilitat. Tenim un servei d'inserció laboral, tenim servei d'accés a internet i formació en noves tecnologies, tenim un servei d'alfabetització d'adults. Per tant, és veritat, és a dir, el nostre gran fort és el treball amb infància i família, i després, tangencialment, evidentment, quan intervenim en família, doncs, mm-hmm, sorgeixen més necessitats, com poden ser la formació o l'àmbit laboral.
Mm-hmm. Per tant, infància i família, sobretot en situació de vulnerabilitat, no? Perquè veniu o venen derivats de serveis socials, és això el que estic entenent?
Associació Compartir, el 80 o 85% de les famílies que tenem són aquest perfil, de famílies derivades o en seguiment de serveis socials. Una de les coses que m'agrada explicar i que a més està molt en sintonia amb el que ha dit el Víctor de l'Educació 360 i amb el tema de Ciutat Amiga de la Infància, és la mirada amb la que treballem des de l'associació, que és una perspectiva de drets, no? Tot el treball de prevenció, de protecció de situacions de risc, de promoció de drets dels infants, de participació, tot això queda molt bé dir-ho així, però després la Laura us explicarà com tot això es concreta en les programacions, ja sigui de centre obert o ja sigui, en aquest cas, de casal diari. Mm-hmm. És a dir, no és només que els nostres estatuts diguin que tenim aquesta mirada, sinó que això és real.
Mm. Laura, com és concreta el que estava dient el Pep, en el centre obert d'una casal diari?
Es concreta com a formigueta, a poc i anem fent passes petites per poder dia a dia anar millorant la situació d'aquests infants i aquestes famílies. Parlo del centre obert, però podria ser el materno-infantil, podria ser el centre... parlo del casal diari, perdó, però podria ser el centre obert. Treballem a partir de programes transversals, vale? On el que fem és, d'una manera integral, treballar tot el que té a veure amb el suport a l'escolarització, que no és el reforç, que no som classe de reforç, vale? Salut...
Quina diferència hi ha?
Vale. No és el mateix fer una classe de reforç d'equacions de segon grau o de mínim comú múltiple, màxim comú divisor, sinó donar les eines als infants perquè puguin ells, per ells mateixos, estudiar sols, fer les tasques escolars, tenir endreçada l'agenda, tenir endreçada la carpeta, vull dir, generar l'espai i l'ambient que permetin que aquests infants puguin fer les tasques per si mateixos, siguin del nivell que siguin, perquè ens trobem amb infants que no venen només de les escoles on estan situats els casals diaris, sinó de la resta de les escoles de la ciutat.
Uh-huh.
Llavors, això vol dir que si juntem infants doncs, per cicle, per exemple, primer i segon, no estan treballant el mateix, i el currículum que deia el Víctor no és el mateix per una edat que per una altra.
Uh-huh. Aquests recursos que oferiu, que és de nens de 3 a 12 anys?
En el cas dels casals diaris, de 3 a 12.
De 3 a 12. I quants nens i... Perdona que t'hagi interromput. Quants nens i nenes teniu, o famílies, teniu? Quants nens i nenes...
El casal diari, al centre obert són 81 infants, al casal diari són 30 infants a l'hora, però que venen partits en 2 dies a la setmana. Per tant, arribem a atendre a l'hora uns 60 infants, que al llarg de l'any són més, perquè hi ha altes baixes que acaben sent doncs, 70, 80, depèn. Mm-hmm.
Vale. Doncs m'estaves parlant de
la tasca, programes.
Sí, dels programes, d'aquest programa transversal, d'aquesta tasca de formigueta, eh? Uh-huh. I la diferència entre el que és un suport i el que és el reforç.
Vale, també tenim la salut, seguiments que té a veure amb estils de vida saludables, vale? Des de l'alimentació fins a fer esport de manera regular, el de seguiment socioeducatiu individual, que aquí és on treballem de manera individual Tot i que la intervenció és grupal, intentem buscar un espai d'exclusivitat per cada infant, poder treballar els objectius a millorar, vale? Que nosaltres, pel sector on estem, s'anomena PEI, que és el projecte educatiu individual, i a partir d'aquí incloure les necessitats de cada infant a la programació del grup, vale? Dintre d'aquests, i el treball amb la família, que seria poder fer les tutories amb les famílies, les entrevistes, on treballem el que ha de millorar l'infant i el com la família pot millorar per l'infant o pels infants que té la família.
Quin és el... No sé si podem concretar el perfil d'aquests infants.
Puf. Ara mateix sí que és veritat que el perfil és molt heterogeni. Vull dir que no et podria dir un perfil concret, sinó que són infants amb algun tipus de mancança que no té per què ser una mancança pròpia de l'infant, sinó que hi ha d'haver alguna necessitat on els infants puguin cobrir el temps, no? Aquest que deia el Víctor, no? Infants que potser a la tarda no hi ha ningú que pugui estar per ells perquè la família ha de treballar. Vull dir, no cal que hi hagi una mancança molt específica. I d'aquí el Pep en té moltes històries.
No, bueno, això que diu és molt interessant, perquè una de les coses interessants del Casal Diari és que podem rebre famílies derivades directament de serveis socials, perquè pel que sigui necessiten d'una intervenció especialitzada, però també és veritat que les famílies es poden apuntar lliurement. Sí? Per tant, no és que el Casal Diari sigui un servei només per serveis socials. No. És un recurs superintegrador en aquest sentit, perquè podem atendre necessitats diverses, especialitzades en el cas de derivacions de serveis socials, però jo mateix de vegades m'he plantejat el fet de dir, ostres, què bé m'aniria ara, potser aquesta setmana, tenir un Casal Diari, perquè per qüestions laborals la meva dona i jo pues ens aniria bé tenir els nanos en extraescolars o fent alguna activitat fins a les 7. Bueno, doncs aquest és un dels objectius també del Casal Diari, no? El de la conciliació familiar.
Es fa el casal de 5 a 7. De 5 a 7. Si hi ha algun radioient que ens vulgui, que ens estigui escoltant i vulgui apuntar-se a aquest Casal Diari, què ha de fer?
Doncs anar a l'OAC i apuntar-se directament. Dir, hola, escolti, m'agradaria apuntar-me al Casal Diari. I a partir d'aquí li passarien el full d'inscripció i ens arribaria a nosaltres.
Aquest Casal Diari, quan arriba l'estiu, què passa? Ara, que és fins al juny, no? Estem al juny,
sí,
i ara...
El Casal Diari va en paral·lel al calendari escolar. Sí? Per tant, ara el calendari s'acaba el curs i nosaltres tot just ara estem acabant el curs, estem començant a fer avaluacions de totes les programacions individuals, de les trimestrals, sí? I a partir d'aquí nosaltres també, com el col·le, acabarem el servei el dia 22. Sí? A partir d'aquí hi ha les activitats extraescolars que munten pues, les AMPAs, els col·les o qui sigui, a nivell de casals d'estiu a l'USO.
Per tant, vosaltres esteu en funcionament des del mes de setembre, estic entenent que arribeu ara el dia 22 de juny, i ara és moment de fer valoració. Què és el que destacaríeu d'aquest any, que ha estat diferent a l'altre any i encara diferent a l'altre també, no? Perquè tenim una realitat que no fa més que canviar.
Doncs estem a punt de fer la valoració. La setmana que ve fem valoracions. Sí que ens hem trobat un curs una mica complicat en paral·lel a les escoles. És a dir, l'any passat va ser una història, aquest any ha estat una història diferent, segurament una mica més relaxada, però ens hem trobat en situacions a nivell d'organització que el Covid ens ha condicionat molt, moltíssim. Sí? Hi havia temes de grups bombolla que havíem de respectar, tots els grups de treball amb famílies que havíem de fer no els hem pogut fer com ens agrada fer, perquè les famílies no podien accedir al centre i, per tant, la presencialitat es veia molt limitada i ens hem hagut de reinventar o intentar fer grups de treball amb famílies online, sí? Bueno, jo el que et diria és, malgrat les dificultats que hi ha hagut durant tot el curs, el servei, d'una manera o d'una altra, ha estat actiu. I això és bàsic. en un servei com el del Casal Diari. Sí?
El Casal Diari funciona per grups de dies. No sé si heu llegit bé que va dilluns, un dia, dilluns, dimecres, divendres, un altre, dimarts, dijous. És així com funciona?
Correcte.
Això funciona en funció de les necessitats de la família, de la derivació també de les educadores de serveis socials de primària i de la intensitat que es vulgui treballar amb cadascú d'aquests infants o d'aquestes famílies. Llavors, en quant a la intensitat, pues, si cal més intensitat, venen 3 dies, si cal menys, pues, venen 2, en funció de les necessitats concretes de cada família o de cada derivació.
Ja sabem que han d'anar a l'UAC. Quin és el preu, segons els grups i la intensitat? No sé si es pot dir o no es pot dir. I on es fa? On l'esteu fent físicament?
El preu no te'l puc concretar en funció de si els infants venen un dia o 2 dies o 3 dies, és una o una altra, i en funció de si està subvencionat i està derivat de serveis socials o no.
Hi ha derivació, hi ha famílies que no fan cap aportació i en general és un preu, és que fan una aportació, és un preu una mica simbòlic. Per tant, el que sí que és important és on la ubicació del casal.
Mira, nosaltres estem donant servei a l'escola del 25 de setembre. Sí, el Casal Diari, doncs estem just i dintre de l'escola del 25 de setembre.
Per tant, allà es fa, i l'any que ve es farà també, a la mateixa escola.
Doncs suposo, sí. Que no? Confio que sí.
Sí. Confiem. Continuarem... Bueno, és complicat, perquè les escoles, com tot arreu per a Rubí, no és només l'horari lectiu, sinó que n'hi ha escoles, la gran majoria, que estan ocupades de 9 del matí a 9 de la tarda. I s'encabeixen allà moltes activitats. Per tal, trobar un encaix en què tothom pugui participar dels espais i no hi hagi no conflicte, sinó algun tema de sobreocupació, però la veritat és que si no hi ha cap problema, i entenc que avaluarem ara a final de curs, però bueno, parlem durant el curs i no hi ha hagut cap problemàtica, doncs continuarem allà, perquè és un bon espai per a tothom, i si la solució compartir no tenia una altra, diguem-ne, una altra desiderata, doncs continuarem allà.
El nombre d'alumnes es mantindrà, aquests 30 més o menys, crec que sí. Mentes, uns 30 del Casal Diari, són 30 per dia, però...
Sí. De fet, es van reduir les places durant la pandèmia, però de seguida que va tornar no a la normalitat, sinó a una certa normalitat, que encara estàvem amb alguns confinaments, estaven a mig gas, però ja vam detectar que hi havia molts usuaris i moltes famílies que demanaven el servei. I per tant, de seguida es va ampliar fins a les places que tenien abans de la pandèmia i que tenien actualment, i continuarem així.
Per tant, com tu deies, Víctor, és un servei que no és gaire conegut, en aquest cas el diari, que és una oportunitat integradora i de veure diferents també realitats entre els mateixos alumnes i conèixer diferents realitats que poden viure.
Bueno,
no?
Però és que en realitat les realitats són nens. Aquestes són nens. Correcte. I nenes. No hi ha cap altra realitat.
És veritat. I el llenguatge dels nens és el joc. I és un llenguatge universal i que s'entenen de seguida.
Clar, nosaltres una qüestió és la qüestió administrativa, però quan arriben al casal, doncs són nens i nenes, com tot arreu, rubinencs, rubinenques, sí. I per tant està obert a les famílies que vulguin i ho necessitin.
Per tant, ja sabeu que us podeu apuntar a la UAC. Fins a quan es pot fer? Sabeu quan es poden apuntar? Si és ara al juny, al setembre també, si es poden apuntar o no?
Doncs jo suposo que a setembre, a principis de setembre, s'obriran les inscripcions, sí? De cara al curs vinent.
Puc
fer dos apunts? És que sí, em semblen com molt importants del servei.
Mira, 2 minuts tenim.
Bueno, me'n sobra un.
No corris tampoc.
No, però en tot cas, el servei contempla en especial una intervenció específica amb nanos de necessitats educatives especials. Sí? I penso que això és algo que des del servei i la perspectiva del servei i de l'Ajuntament hem de tenir present i hem de posar en valor. Sí? Quan al principi et parlava de la perspectiva de drets, et parlava d'això, i et parlava de que els infants no són Els infants són subjectes de drets, no són objecte de drets. Quan la Laura t'explicava la diferència entre ensenyar o crear, és a dir, ensenyar a multiplicar o crear un espai perquè el nano pugui exercir i pugui fer els deures, sí, és precisament això. Sí, és la perspectiva ja no només de l'entitat, sinó que en aquest sentit penso que amb l'Ajuntament estem com molt alineats amb el tema de la perspectiva de drets i la promoció dels drets dels infants. I el tema de necessitats educatives especials, el Casal Diari també dona resposta. I em sembla que és un valor afegit, que s'ha de posar sobre la taula i s'ha d'agrair. Mm-hmm.
Doncs moltíssimes gràcies al Josep Maria Prats i a la Laura Titos, tant el director com la sotsdirectora de Compartir, el Víctor García, també, per fer-nos també coneixedors d'aquests casals diaris i d'aquesta oportunitat que tenen els infants, les famílies també, justament de gaudir d'aquests casals que van lligats al curs escolar i que ara fareu vosaltres doncs, l'avaluació pertinent. Moltíssimes gràcies a tots tres.
Gràcies, Toni.
A vosaltres.
Nosaltres ho deixem aquí. Després comencem la quarta hora de Rubí al dia, després de les notícies, amb la Rubí Mòbil, amb la Creu Roja i amb la secció de salut, amb la relació que hi ha entre l'estat emocional i el que mengem.